entrada del 2014. Fins una altra. Bon dia.
Moltes gràcies.
Són les 9, ara amb la Mercè Raga, amb la Laura Aznar i els companys de la segona hora del Primer Cafè. Continuem amb noves propostes. No us les perdeu.
Estàs escoltant el Primer Cafè de Ràdio Estel.
Salutacions de nous per la que serà Mercè Raga. Ja en la segona hora del Primer Cafè tindrem les naus misterioses de l'Àlex Vintró amb un resum especial d'aquest any 2013. Avui també al Primer Cafè tindrem les bones recomanacions de nutrició i dietètica de l'experta Maria Josep Rosselló. També presentarem un projecte de venda de tions de Nadal de la mà del professor Pere Icar, que es fa present a la Fira de l'Avet d'Espinelves. Però abans de fer tot això, repassem els titulars més importants d'aquesta hora. El govern espanyol congelarà avui el salari mínim d'aquest 2014, serà el Consell de Ministres. Això deixarà el salari mínim interprofessional en els 645,30 euros mensuals, un dels més baixos dels països europeus que en tenen. Els sindicats han expressat en una carta a la ministra Fàtima Báñez el seu rebuig frontal a aquesta proposta perquè representa, diuen, una nova pèrdua de poder adquisitiu. També avui el Consell de Ministres fixarà el preu definitiu de la llum. Serà la tarifa elèctrica que s'aplicarà a partir de l'1 de gener, després de l'anul·lació de la pujada de l'11% que va enfrontar el ministre Soria amb les companyies elèctriques. Ara la pujada es podria situar al voltant del 5%. El govern espanyol té dues propostes sobre la taula. Més notícies, més qüestions d'aquest divendres. Un terratrèmol de 2 graus a l'escala de Richter ha sacsejat la comarca de la Noguera aquesta nit de Sant Esteve. Diversos veïns, dos de Balaguer, han avisat els serveis d'emergència després de notar el tremolor. No hi ha hagut danys personals. I el vent perd força i es rebaixa l'alerta de protecció civil. El telèfon 112 ha rebut 719 trucades en relació amb les fortes ventades, la majoria al Camp de Tarragona i a la ciutat de Barcelona. I en esports, Víctor Valdés ja està a punt per tornar a jugar amb el Barça i podrà entrar en la convocatòria per al partit contra l'Elx. Les sensacions en els entrenaments són bones i ja fa porteria, però per això Gerard Tata Martino podrà comptar amb ell per fer la convocatòria de la setmana que ve per jugar contra l'Elx. David García, molt bon dia.
Bon dia, Mercè.
Avui ens has de donar els guanyadors per anar a veure el Ganap i el Cigronet a Terrassa.
A Terrassa, sí. Mira, tenim diversos guanyadors. El primer és per al dia 28 de desembre, per aquest... Per demà, no? Sí, per demà dissabte.
Per demà dissabte, 28, sí.
És Montserrat Troya i Sandra Hurtado de Terrassa. Són els guanyadors per al dia 28.
Vale.
I per al dia 29 de desembre tenim Maria Luisa Roldán, que és de Sant Fons de Camp Centelles, i Carme Cuixat, de Terrassa.
Què han de fer els guanyadors?
Pues han d'anar a recollir les entrades allà al teatre on es fa els Pastorets, de Terrassa, on es fa el Cigronet. I molt bé.
Amb els aplaudiments. Enhorabona per aquestes entrades.
Comença a les 6 de la tarda la funció, que vagi una miqueta abans, si poden, per recollir les entrades.
Sí.
I a dir que se'n van en nom de Ràdio Estel, que tenen unes entrades, el seu nom, i ja els avisarem i donem a conèixer aquestes entrades. Que
tu els trucaràs, per això? Sí. Quan acabi el programa els truques en directe.
Ja recordem a la gent que poden continuar participant en aquest concurs, que el Cigronet i el Ganàpia ens poden, a través de la nostra web, poden entrar a www.radioestel.cat i poder participar en aquest sorteig de dues entrades en doble, dues entrades per anar a veure els Pastorets de Terrassa.
Hem de dir, David, que hi ha més entrades ja pel dia 3 i 4, ja de cara a Reis. Sortegem tres entrades més, per tant, 4 i 4, perdó, 4 i 4, un per al dia 3 i un altre pel dia 4.
Abans de Reis, anar a Terrassa a veure aquesta gran obra de teatre que van tenir la possibilitat de tenir aquí el Cigronet.
Home, estudis. Que ens va encantar el Cigronet. Va, bé, moltes gràcies, David, que vagi bé. Bon,
bon dia.
Dia.
Bon dia a tots.
Carme Planàs, molt bon dia.
Bon dia. Molt bon dia. Aquí esperant que arribi l'any nou i felicitant a tots abans de que arribi, però bueno, tenim moltes, moltes felicitacions que fer avui. Mira, per exemple, m'han dit que el diumenge Sant David Rei.
És veritat.
I volem David. Felicitar el David, escolta, aquí ell que sempre està al peu del canó.
Doncs, moltes gràcies, Carme.
Tu celebres el Sant David. Anys.
Bueno, no és com no és un sant molt conegut, No em feliciten massa, però sí.
Mira,
sí que em recordo. Sí.
D'aquí, ja comencem per felicitar-te.
Escolta, però és el dia dels Sants Innocents, demà.
Ah, també.
També.
Ah, sí, també.
El dia 21.
Mira. Cuidado, eh?
Ja t'ha anat bé aquest dia,
Sí, has vist, sí.
Qui més hem de felicitar
veure,
avui,
mira, és, avui és Sant Joan Evangelista, o sigui que, clar, hi ha Sant Joan, i el de sempre, que nosaltres coneixem, el 24 de juny, que tothom celebra, les verbenes, Sant Joan, però avui és Sant Joan Evangelista. És el deixeble que Jesús estimava amb preferència. Segons una tradició antiga, després d'haver estat deportat a Pasmos, va tornar a Efes, on va morir després d'una llarga vida. El quart evangeli, l'Apocalipsi i tres cartes del Nou Testament li són atribuïts tradicionalment. I bueno, els aniversaris, doncs, n'hi ha diversos. Mira, per exemple, Gerard Depardieu, tot francès, ara fincat a Rússia, el Joan Manuel Serrat, home, per molts anys.
Per molts anys.
Aquest sí que és conegut aquí per nosaltres. I no sabem si avui celebra el sant i aniversari o el seu sant el celebra per Sant Joan.
Ara el truquem.
Amb la seva,
ara el truquem
amb la seva cançó de per Sant Joan.
Mira.
O sigui que, bueno, doncs, que es donguin per felicitats tots els Joans que ho celebren ara i els altres per anticipat, en el David i a tots els que fan els aniversaris avui.
Moltes gràcies,
Carme. A vosaltres, que tingueu un bon dia.
I bon cap de setmana,
Sí, igual, i fins dilluns.
Fins dilluns, que vagi molt bé.
Un petó.
Ràdio Estel. L'aire fresc i les bones companyies arriben cada divendres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel. La veu dels animals i la natura, un programa de l'ONG ADA per descobrir i aprendre tot allò que la nostra mascota i el nostre medi ens aporten cada dia. La veu dels animals i la natura, els divendres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel.
Barcelona es transforma per Nadal. La il·lusió omple els carrers. La plaça Catalunya es converteix en una gran pista de gel. I a la Font Màgica de Montjuïc farem les campanades. Per Nadal, Barcelona respira solidaritat. Entra a bcn.cat/Nadal i hi trobaràs més de 600 activitats per compartir. Ajuntament de Barcelona.
T'agrada jugar en família? Vols descobrir Jesús als més petits? Aquestes festes regala el joc de La vida de Crist per divertir-se, exercitar la memòria i passar una bona estona amb petits i grans. Aconsegueix-lo amb Ràdio Estel per només 6 euros més despeses d'enviament. Informa-te'n al 93 409 27 70 i a radioestel.cat. I si vols, regala'l dins de la campanya de Reis per tothom. La vida de Crist, el regal d'aquestes festes.
Justo Molinero, president de Grup Teletaxi.
Milers de famílies han sortit de Sant Joan de Déu molt contents i molt feliços. Participar en la Barcelona Magic Line és la millor manera d'ajudar els que tu abans t'han ajudat, perquè et devien nació, ser agradecido.
Barcelona Magic Line, més que una marxa popular.
Amb el suport de BCN Espai Social de l'Ajuntament de Barcelona. Naus misterioses, amb Àlex Vintró.
Thank you.
Molt bon dia.
Bon dia.
A veure, Àlex, en aquestes naus misterioses, la darrera... No, la, sí, la darrera de l'any?
La darrera de l'any, sí, sí.
Hem volgut fer un repàs a les millors pel·lícules.
Sí, sí, sí. Què són? El darrer de l'any o la darrera de l'any?
Ja no ho
sé. És una nau misteriosa o és el programa Nau Misteriosa?
Àlex, ara és molt d'hora. Ara ho mirem.
Molt
a veure, parlem de cinema?
Parlem de cinema, parlem Vinga. De cinema, que això hem vingut. No, ara m'ha fet gràcia que em passessis la notícia aquesta sí. que tant Hilda, Pulp Fiction i Mary Poppins són escollides com a tresors nacionals dels Estats Units. Són tres pel·lícules que clar que farien el... T'imagines que s'haguessin estrenat el mateix any? Seria la pera, no? Precisament ara fan... L'any que ve s'estrenarà la pel·lícula sobre la Mary Poppins. Bueno, sobre la història de com es va fer la Mary Poppins i a la relació que tenien l'escriptora amb el Walt Disney, que el va estar 20 anys per convèncer-la perquè rodés la pel·lícula, és que al final la va convèncer. Aviam què tal.
A veure, no?
Doncs havia pensat...
Va, entrem en matèria.
Exacte, que aprofitaríem aquest últim programa per repassar una mica el que ha estat l'any en imatges, no? Imatges cinematogràfiques.
Clar, perquè les estrenes d'aquesta setmana es van tenir el dimarts.
Exacte. Llavors, diguem que, com cada any, vam començar la temporada amb els Oscars, no? Que marquen una mica, són com les notes de l'any anterior, almenys en el cinema nord-americà i tal. Però sí, sí, i vam trobar-nos amb el sorprenent triomf del Ben Affleck, amb l'Argo aquest,
sí.
que, bueno, semblava una pel·lícula menor, però va convertir-se...
Home, a mi m'agrada molt l'Argo.
Sí, a mi també em
va agradar. Però va estar... Bueno...
Em va agradar, però no sembla... Però sembla una mica... Tenia un component telefilmesco, Argo. A mi em recordava pel·lícula de... d'Antena 3 a la tarda, els diumenges, una mica.
Tenia un punt.
A mi m'ho va semblar.
Un vicillo.
A mi em va semblar.
Però serà, no. Al final, ja no me'n recordo com va quedar, va guanyar l'Oscar a la millor pel·lícula, però millor director no, eh?
No, millor director no. Bueno, però vull dir que els productors, un d'ells era el Ben Affleck, se va emportar l'Oscar, l'altre era el Josh Clooney, que sempre, quan no li toca el gordo, li toca la pedra, ja saps? I després, l'any també... que el Ben Affleck va anunciar sí. que faria de Batman, el Batman contra Superman, que hi ha molts fans que estan apunyalant-lo i posant...
No els agrada exacte, aquesta elecció.
Sí, 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 li fan vudú i li posen fotos seves al congelador i coses d'aquestes. No volen que el Ben Affleck faci de Batman, troben que és un tio massa tou.
Sí.
No pot fer de Batman. No. Jo ho considero també.
Que no pot fer.
A més, saps què passa? Que com que teníem tres pel·lis amb el Christian Bale,
sí.
doncs la gent ja s'hi havia acostumat i ara ja que ens el canvien. Sembla que
però,
és menys perquè no surti el Christian Bale, saps?
Però ja va haver-hi el canvi de... No? Primer, el primer Batman, Michael Keaton,
sí, sí.
era...
Si no Qui comptem més? Els de les sèries i pel·lícules dels anys 30 i coses aquestes...
Però ja aquests canvis ja
exacte,
són generacionals, no?
Michael Keaton, el Val Kilmer, el George Clooney...
Ostres, és veritat.
Aquella pel·lícula era tremenda i després el Christian
Bale. Bueno, perquè se li ha donat una oportunitat. A mi no em desagrada Ben Affleck.
Bueno, ja ho veurem, ja ho veurem.
Daredevil, no? També.
Ja la pel·lícula ja és una mica cosa estranya, Batman contra Superman, i ja que m'hi posin el Ben Affleck, i em sembla que són molts components que fan una fórmula inestable. Veurem el que surt. Eh?
Vinga.
Aquest any ve marcat per la gran pel·lícula, la gran estrena de l'any, que és precisament l'Iron Man 3, que escoltarem un tallet.
Soy Tony Stark. Fabrico cosas chulas. Tengo una novia genial. Y de vez en cuando salvo al mundo. ¿Por qué no puedo dormir?
Ustedes me eligieron por mi programa electoral. Voy a defender a este país a toda costa. Hay que detener al mandarín.
Doncs
la més forta, de l'any.
Exacte, ha sigut l'estrena que ha recaudat més diners en tot l'any, 2013. Això no, diem recaudacions, perquè jo he agafat recaptacions perquè bàsicament són les coses, és el més o més, perquè bàsicament no hi ha valoracions si m'agrada més o menys, no sé què. Això és la pel·lícula que ha vist més gent aquest any al món. Iron Man 3. Després, però vull dir que veiem que hi ha moltes pel·lícules de superherois que sí. han marcat, venen marcant una mica la tendència del blockbuster nord-americà, perquè també hi ha el Thor 2 que s'ha fet aquest any, o sí. el Lobezno...
Però aquestes són les
Superman.
Posicions. En segona posició trobem Thor?
No, no, no. Ah, les tres primeres posicions en recaptació són Iron Man 3, Gru, Mi Villano Favorito, que és una pel·lícula d'animació,
sí.
i Fast and the Furious 6. Fixa't que Iron Man 3, Gru 2, Fast and the Furious 6. Les tres són seqüeles. D'això en tinc ganes de parlar una mica. Totes aquestes pel·lícules, parlàvem dels superherois, no? A part, ja, aquest any també hi han hagut altres superproduccions, també amb nivell de recaptació, eh? A l'estiu va venir el Pacific Rim, que era aquell dels monstres del Guillermo del Toro, que no sé si la vas veure...
No, no la vaig veure.
Fas gestos com de...
Destrucció.
Vale, vale. Bueno, a part del Fast and the Furious 6 que hem dit ara, Guerra Mundial Z, que va ser una mica de bluff per mi, perquè es va resultar ser... No la pel·lícula que esperava, sinó una cosa diferent.
Surt el Brad Pitt, no, aquesta pel·li?
Sí, sí, va ser una mica decepció, sobretot per als fans del llibre del Max Brooks, que ens pensàvem que sortiria una cosa diferent, i em sembla que van tenir molts problemes en la producció i va quedar aquí una mica de xurro. Després, evidentment, el Gru, Monsters University, que va tenir no tan bones crítiques com estan acostumats a Pixar, cosa que va ser bastant sorprenent. A mi m'encanta, per això, Monsters University. Després van fer Star Trek a la foscor, que també no va funcionar tan bé com la primera. El JJ Abrams ja no farà la tercera, la tercera d'aquesta sèrie, perquè ja no... ja ha fitxat per fer les Star Wars, les noves. Després van fer l'Oblivion del Tom Cruise, una pel·lícula de ciència-ficció que era bastant avorrida, sense desmereixer-la, tenia un disseny de producció molt maco, però la pel·lícula era bastant avorrida. Després van fer la sorprenent Expediente Warren.
Per què dius sorprenent?
Sorprenent perquè la van estrenar a l'estiu.
Sí.
I és una pel·lícula de por. Sí. I va ser número 2 en taquilla durant algunes setmanes, saps? Va ser una pel·lícula que ha anat, bueno, allò que diuen el boc orella, no?
Sí.
Ha anat passant, que va tenir una estrena com menor i de repent com van agafant com força a mesura que la gent l'anava veient. És una pel·lícula que fa molta por.
Mira, i et diré que em sembla que està en el rànquing de les bandes sonores més destacades del 2013, aquesta pel·lícula.
Aquesta? Sí. The Conjuring?
Sí.
Sí, sí, sí. Pot ser, pot ser. Aquest any també el director, el James Wan, va estrenar Insidious 2, que també ha tingut molt èxit, una d'aquestes sagues amb Àngel, perquè les dues han funcionat molt bé i la segona fa bastanta por, tot i que la primera era més sorprenent, la segona fa bastanta por, la veritat. Després van estrenar una altra sorpresa, a Hora Me Ves, que també s'ha anat passant una mica boca a orella, encara que és una pel·lícula una mica inverosímil.
Sí.
El Gran Gatsby, l'explosió aquesta de colors, música, sobre la novel·la de Scott Fitzgerald que va fer el Baz Luhrmann.
Aquesta va ser una mica fluix,
sí?
No?
Sí, a mi m'agrada molt el
sí?
Gran Gatsby. Sí,
però
sí,
m'agrada l'antiga.
M'ho vaig passar molt bé. L'antiga?
Sí.
L'antiga és molt Happy Flowers per mi. La vaig... a més, la Mia Farrow...
No té color. Mira,
però el Robert Redford feia
home,
de Gatsby,
és que clar, tu em diràs.
És el Robert Redford contra Leonardo DiCaprio. Potser ens agrada més el Robert Redford.
Difícil.
Ahí està.
Va, què
I
més?
I després van fer el Resacón a Las Vegas, que sí. se la va pagar. Rest in Peace Department, que també se la va pagar. I una que se la va pagar, que ningú hi contava que se la pagaria. I jo, després de veure-la, continuo sense explicar-m'ho, és El Llanero Solitario, que és una pel·lícula que està a la mar de bé. Va ser com una espècie d'intentar reproduir l'èxit de Pirates del Caribe amb el mateix director, el mateix actor, allà tot disfressat i tal, el Johnny Depp amb l'ocell al cap i tal.
Sí.
I no va funcionar tan bé com s'esperaven. La pel·lícula està la mar de bé, jo trobo que és una pel·lícula d'aventures que funciona perfectament.
Recomanes aquesta, El Llanero
Solitario,
eh?
El Llanero Solitario, molt bé. I volíem fer la repassada, ara el que dèiem abans de les seqüeles...
Sí.
Doncs te les canto perquè vegis una mica com estem d'originalitat en el món. La primera posició està Iron Man 3, la segona és el Gru, la tercera Fast and the Furious 6, bueno, Gru 2, Fast and the Furious 6. Després, a la quarta posició, hi ha Los Juegos del Hambre en Llamas, que és la segona part.
Aquesta també. A mi em va encantar.
Sí, bueno, però és la segona part, eh? Monster University, que és Monsters 2. Man of Steel, que vindria a ser com la, que és el Superman.
Vale.
és una reversió, però no deixa de ser que fa dos dies havien estrenat dues pel·lícules del Superman, Superman Returns, vull dir que és de fa relativament poc. Després, Gravity, que aquesta no és seqüela de res, veurem si en fan alguna seqüela de Gravity. Després, Thor, El Mundo Oscuro, sí, també és la segona part. The Croods, aquesta és original, i Guerra Mundial Z. The Croods, que aquí es deia The Croods, una aventura prehistòrica. Que aquesta va tenir bastant bueno, ha tingut força èxit. Com pots veure, de les 10 pel·lícules que han recaptat més diners aquest any,
sí,
només 3, i 3, la 7, la 9 i la 10, són pel·lícules que
originals,
no són seqüeles.
Mhm.
Que no són seqüeles de res.
Què vol dir això? Segur que tens una reflexió, Àlex.
Home, m'agradaria...
Una nau misteriosa.
No sé què... Tu què diries? Què n'has treu d'aquestes dades? Què et fa pensar això? Tu creus que podríem dir... No, tu veus una llista de les més taquilleres de l'any, tipus això, i què en penses? No, et dona la sensació que ha sigut un any efervescent en creativitat o...
No ho sé, a mi em dona la sensació més de cara al públic, no? Perquè realment... Vull dir, la tria l'han fet dins d'un ventall de possibilitats i segurament hi haurien pel·lícules originals, però el públic ha decidit anar a veure aquestes seqüeles. Llavors és més el problema, bé, no és un problema, però que està l'elecció del públic seguir amb les seqüeles i no pas de... No? Mm-hmm. Dels guionistes, perquè de guions se'n continuen fent i de molt bons, però tot i així el públic prefereix anar a veure una seqüela d'una pel·lícula. No et sé, bueno, no sé, és el primer que m'ha vingut al cap, eh?
Sí, home, jo crec que tota la vida hem estat una mica, el públic en general, hem estat una mica subjectes a les lleis del màrqueting de Hollywood, i tu has anat a veure la pel·lícula que més promocionen, que més... aquestes són les que veus en els autobusos, les que veus en no sé què, per molt que una pel·lícula menor tingui una campanya de màrqueting una mica més reeixida, sempre a l'Iron Man 3 te n'enteres quan l'estrenen i potser no t'enteres de si ha estrenat The Conjuring, o aquesta, l'Expedient de Warren, no t'enteres. O el veus en una ressenya, o si llegeixes les revistes, llavors te n'enteres més. Però, en general, a mi el que em dona la sensació, a part de que hi ha una maquinària promocional darrere de tot això, sí, i que els diners de Hollywood tenen tendència, si ha funcionat la primera, escolta, fem la segona, perquè ja hi ha una part assegurada de la inversió que retornarà.
Exacte.
Si jo vingués... 10 anys, passats de 10 anys, sí, i veig una llista així, penso, o primera, que s'ha adotzenat molt la cultura popular respecte al cinema, perquè dic, home, Fast and the Furious 6, la tercera més taquillera, a mi em fa mal als ulls veure-ho, eh? I que em perdoni el Paul Walker, però a mi em fa mal als ulls veure una pel·lícula així a la tercera posició de les més taquilleres del món. I diu, home, si han fet la 6, clar que faran la 7. I la 8, encara que estigui morta un dels actors protagonistes, és que el faran amb digital. Una pel·lícula que recapta gairebé 800 milions de dòlars, què has de fer?
Però tu creus que per això... Ai, mare meva, és que ara ja veus, ja estem començant amb un altre debat.
Però perquè
això també ho han llançat al tema dels videojocs. Potser el públic dels videojocs l'hem portat al món del cinema, perquè cada vegada més les pel·lícules sembla que estiguis dins d'un videojoc.
Bueno, estic d'acord, però els videojocs els controles tu, eh? És un entreteniment completament diferent.
Sí, però pel que fa a la imatge, l'audiovisual, o sigui, les pel·lícules que fan a dia d'avui cada cop més...
Però això és narratiu, no? Aviam...
Sí, però Àlex, fixa-t'hi, ja tornem
en el... Començar més nus i predicat. Això no falla, eh?
Però fixa-t'hi, ja tornem en el bucle aquell que dèiem de que la tecnologia de l'emoció, no? Que moltes vegades el públic, bueno, jo soc d'aquest tarannà, penso que va veure, ja pel que fan aquestes pel·lícules on hi trobem molts efectes especials, que hi van més a buscar no la narració en si de la pel·lícula, sinó la narració que es desprèn dels efectes.
Bueno, que li expliquin el que ha fet la segona part de no sé quina pel·lícula i no ha recaptat, i ha sigut un fracàs, perquè diguin el del Gènere Solitario. Que li diguin al del Llanero Solitario que s'han deixat, el Jerry Bruckheimer es pot haver deixat 250 milions de dòlars en una pel·lícula i no li ha recaptat el que ell esperava. Perquè si tu arrisques 250 milions de dòlars, n'esperes guanyar 1.000. Perquè si no, ja no et surt a compte la inversió. I hi ha coses que funcionen i hi ha coses que no.
Clar.
En fi, no, sí, el tema és divertit, perquè mirant-me a les grans recaptacions, he fet la comparativa de l'any passat, i si et fixes,
sí,
també hi ha els Vengadores, que també era com una seqüela. El Caballero Oscuro, Renace, aquesta, la llegenda Renace, que també és una seqüela. El Hobbit, que ara han fet la seqüela. L'Ice Age, que també era una seqüela. El Crepúsculo, una altra seqüela. L'Amazing Spider-Man, un refrito. Madagascar 3 i els Juegos de l'Hambre. No entenc, és a dir, que no, és una tendència, no és una cosa puntual d'un any que hi hagin tot de seqüeles a totes les pel·lícules, eh? No és una cosa d'un... Això és una tendència que ens està passant. No sé si és bo o dolent, però bueno, ja en parlarem, això mateix.
Vinga, va, anem per les...
No, continuem comentant les pel·lícules de l'any. També diem que taquilla part aquest any també ha estat l'explosió de les pel·lícules sobre el tema del racisme, no? Sí. Vam començar amb el Django Desencadenat i el Lincoln, que van tenir un èxit irregular a la gala dels Oscars de l'any passat, però això ha donat pas aquest any a pel·lícules com El Majordom,
sí,
o 12 anys d'esclavitud.
Boníssima.
Molt bona. Estic d'acord.
Però és el millor que he vist de fa anys, eh?
Estic d'acord. Així com El Majordom és més com una pel·lícula una mica menor, amb una espècie de caracteritzacions que a vegades hasta fan riure, sí, quan els fan vells, o el propi John Cusack de Nixon, que està com tot suat i no se l'entén massa, i l'Alan Rickman de President Reagan, que també fa una mica de pena. En la pel·lícula de 12 anys d'esclavitud ja és una altra cosa, eh? És una pel·lícula que realment emociona perquè tracta un tema, primera, duríssim, d'una manera molt dura, molt dura, i tothom està estupendo de la pel·lícula.
No, i escoltava el director, la Steve McQueen, que en una entrevista que deia això, que s'explica
no
el tema
McQueen,
de l'esclavitud...
No l'Steve McQueen,
de l'actor. No.
Fa temps que és mort.
El director de la pel·li explicava això, que ha intentat narrar el tema de l'esclavitud des d'una altra perspectiva que encara no s'havia fet, i com tu bé dius, que ja s'havien tret dues pel·lícules del mateix any, no? I realment ho aconsegueix.
Hi havia bastanta tendència a parlar de l'esclavitud d'una manera molt general, i aquesta vegada des del punt de vista d'una persona que era lliure i de com es converteix en esclau, i de com ell mateix té que rebaixar la seva dignitat fins a nivells, bueno, sota mínims, per intentar sobreviure a aquesta experiència, que és bàsic, és traumàtica. Bueno,
sí, és traumàtica, dura, eh? Hem de dir que és
una
dura.
Una pel·lícula dura.
És durilla. Va, quines han estat les estrelles de l'Àlex Vintró d'aquest 2013?
Les estrelles de l'Àlex Vintró del 2013. Home, jo he fet un top 10 que no sé si estaríem del tot d'acord, eh? Els 12 anys d'esclavitud estarien al meu top 10.
Sí.
Ah, però et referies als actors.
No, als actors.
Als actors, als actors. Home, les estrelles indiscutibles d'aquest any, i que són les que s'emporten el gat a l'aigua, són les consagracions de la Jennifer Lawrence.
Sí.
Que després de guanyar l'Oscar amb la Dona de les Coses i d'estrenar els Juegos de l'Hambre en Llames, evidentment, esperarà la candidatura de l'American Hustle, que s'ha d'estrenar de relativament d'aquí poc, aquesta, la gran estafa americana, el David O. Russell, que és el mateix director que el va dirigir al lado bueno de les coses, i de part que el va treure un Oscar, si repeteix sort amb el director, aviam si tindrem a la Jennifer Lawrence 23 anys i dos Oscars. La Meryl Streep estirant-se els cabells, que me pilla. El teu estimat Ryan Gosling, del que vam poder veure Only God Forgives, Solo Dios Perdona, i Cruce de Caminos, que també està molt ben feta. A part de La Brigada d'Elite, que és una pel·lícula menor sobre gàngsters, que jo no vaig entendre massa, i apareixerà en la pel·lícula nova del Terrence Malick, que això és com un meló, sí, un altre cop, el Terrence Malick, o tira una síndria, o fa un regal així espectacular. Ja ho veurem. I, evidentment, el Benedict Cumberbatch, que surt a totes les pel·lícules.
Jo sóc més d'alt, o sigui, m'estic aficionant molt al Cumberbatch, eh?
Saps com es diuen els fans del Cumberbatch?
Com ens diem? Perquè jo ja, o sigui, m'afegeixo. Laura, no sé si... Ara Laura la tenim aquí despistada. Estem parlant de
Benedict Cumberbatch.
Pobre. Ella està fent la seva secció. Doncs, què? Com es diuen?
A les fans del Benedict Cumberbatch li diuen les Cumberbitches.
Mira, estupendo. Cumberbitches, Laura. No, ara en sèrio, Fa un... A mi m'agrada molt el seu paper a 12 anys d'esclavitud.
Sí, home, clar, és el diguem que és l'esclavista, l'esclavista bueno, Dins el que no deixa de ser un esclavista. Però, en fi...
Vinga, va.
Sí, sí, fa un paper... Fa un paper. Tots fan papers petitets, excepte el Michael Fassbender, que si t'agradava abans potser ara l'odies.
Perquè... No, no et creguis. Bueno, és aquest punt amor-odi, no?
Amor-odi, amor-odi. Bueno, no has vist The Counselor. Ah, sí, o sí que val.
No, aquesta no. No, però ja m'han dit que és horrorosa.
Bueno, té moments de tot. És una pel·lícula una mica particular.
Estem parlant de Cameron Diaz?
Estem parlant de Cameron Diaz.
Vale, vinga, va.
Doncs... també ha sigut, desgraciadament, l'any de l'anunci de jubilació del mestre japonès de l'animació Hayao Miyazaki, que esperem que surti del retiro, com molta gent fa, allò que diu, no, ara em retiro, el Justin Bieber es retira amb 19 anys, doncs aquest senyor retira gairebé als 80. Recordem grans pel·lícules seves, des del Porco Rosso, La princesa Mononoke, El castillo ambulante, El viaje de Chihiro, quantitat de pel·lícules que ha fet que són autèntiques obres mestres i que sap una mica greu que retiri. També ha sigut l'any de l'explosió definitiva del 3D, sobretot recolzada amb l'estrena de Gravity, que el Gravity va demostrar les veritables possibilitats del 3D.
Gràcies
per
a Déu.
Per fi vam veure una pel·lícula en 3D que no marejava.
Sí, no, i Gravity, gràcies. O sigui, ha d'agrair que existeixi el 3D, perquè si no la pel·li...
Home, si no es pot fer. Si no es pot fer. Això és
com
la pel·lícula.
No s'aguanta gaire.
Però això és com fer la pel·lícula de tiburons que fan a l'IMAX, saps? Si no fas aquella pel·lícula, no fas l'IMAX, saps? Doncs sí, evidentment.
Va, què més coses?
També ha sigut l'any de Sugarman, de la pel·lícula Searching for Sugarman, que després de guanyar l'Oscar ha tingut un gran... Mm-hmm. Ha tingut com una segona vida a les nostres pantalles. Va estar el Sixto Rodríguez, gairebé sense veu, pobre home, i amb un aspecte una mica decrèpit. Mm. Va estar el Primavera Sound. També ha estat l'any de L'último concierto, una altra pel·lícula de boca orella, del que tothom l'ha vista, perquè li han explicat que era
aquesta.
Molt bona. Però aquesta està molt bé, sobre l'últim concert d'un músic que tocava amb un quartet i que té una malaltia. I també ha estat l'any, per desgràcia, també de la pujada de l'IVA, el 21%, l'impost del luxe, aquest Fahrenheit 451 que s'ha inventat el PP per convertir-nos a tots en idiotes. Doncs també ha estat d'això. I hem dit adéu també al Cinema Urgell i al Cinema Alexandra durant el 2013, que també fa una mica de pena.
Bé, però hem dit hola al cinema Balmes, es diu.
Exacte, i per fi un cinema en versió original que no tens que anar fins a l'Icària. Que això ja costava per a mi, amb el Renault.
El Verdi.
Sí, però el Verdi és complicat, ara ja m'agrada, sí, amb el cotxe, és complicat.
Transport públic,
Transport
Àlex.
Públic, és veritat, perdona.
Va, quins ha deixat? Doncs, fem un repàs.
Això, fem una mica d'In Memoriam, com fan els Oscars. Aquest any ens ha deixat gent molt important. Hem tingut últimament les morts d'Eleanor Parker, que tots recordem com a la baronesa maligna de Sonrises i Làgrimes, o... Sí. Guapíssima d'Escaramuix, o Cuando ruge la marabunta, El hombre al brazo del oro. Després, el Peter O'Toole, anglo-irlandès Peter O'Toole, em sembla que se sentia molt més irlandès que britànic, que anglès. La Joan Fontaine, la recordem tots per Rebecca o Sospita, les dues pel·lícules
que
del Hitchcock.
Que jo no ho sabia, que la Joan Fontaine era la germana de
l'Olivia de Havilland.
I que estaven superpicades.
S'odiaven. Sí.
I just en aquell moment van explicar que el Warren Beatty... Mira, no ho sabia. Qui és la germana de Warren Beatty?
Sí, la Shirley MacLaine. No ho sabies?
No ho sabia. Va, qui més ens ha deixat?
Doncs, qui més ens ha deixat? Ens han deixat gent com el crític Roger Ebert, del que moltes vegades citem aquí, perquè és un referent de la crítica nord-americana. Ens ha deixat el Ray Harryhausen, creador dels efectes especials més brutals de la història, amb el stop motion, pel·lícules com Lluita de Titans o Els viatges de Sinbad, Jason i els Argonautes, un mestre. I ens ha deixat també l'Esther Williams, la famosa sirena, l'escola de sirenes. Ens ha deixat el James Gandolfini, Tony Soprano.
Pel·lícula que està en estrena, Sobran les paraules.
Sobran les paraules, sí. Amb la Julia Louis-Dreyfus, que en vam parlar la setmana passada.
Sí.
Després també el Paul Walker, del que hem parlat de la seva pel·lícula, segurament la seva darrera, no? No sé si ell apareix a les 7.
Però... No, em sembla que l'estan contactant amb el germà.
amb el que té un germà bessó, sí, o alguna cosa així.
Bueno, bessó, no sé si és bessó, però ho he llegit, que volen que participi. Ostres, el germà.
Seria una jugada genial que tingués un hermano gemelo maligno, saps? Això sempre m'ha agradat molt a les pel·lícules, sí? Que tenen un hermano gemelo maligno que se'l treuen de la màniga total. Doncs
pues mira, això és verídic, eh?
Sí, sí.
Vinga, va.
Això seria boníssim. I, bueno, en fi, hi ha hagut més morts. Per desgràcia, el Patrice Choreau també, director i actor francès, el Richard Griffiths, el que feia de l'oncle del Harry Potter, bueno, diversos. I al cinema espanyol també tenim que lamentar les pèrdues de la Sara Montiel, la Fredo Landa, potser no la lamentem tant, el Fernando Guillén, el Pepe Sancho, el Manolo Escobar...
I l'Amparo Ribelles, ens està xivant aquí al David.
L'Anna Lizarrán, i el productor Elias Cregeta, el Vigas Luna...
I l'Anna Lizarrán, saps de qui és família, que no ho sabia?
Però que, jo estem fent el cor de la ciutat.
No, però és que em va sorprendre. Del Merlo, de la Fórmula 1, el periodista de TV3.
Ah, sí?
Sí, són cosins.
Ah, sí?
Sí, sí. El Merlos?
Merlos,
sí.
Em sembla.
Doncs mira...
Mm-hmm.
Bueno, vinga, va, llavors
i abans, ja, per acabar,
per definir, vinga, sintonia en Els Misteriosos,
volíem
si
fer un top 10, volíem fer un top 10 de les pel·lícules, tot i que jo no estic molt a favor del tema de les llistes de l'any,
l'hem de fer,
la comentem, no?
Però això és, va, i Àlex Vintró, eh?
Exacte, vale. Sí, sí, va. Això és personal i en cap ordre en particular, però m'ha semblat, home, que valia la pena que fessis, no, en cap ordre en particular, potser la primera sí.
Ah.
Jo també penso que 12 anys d'esclavitud és la gran pel·lícula de l'any, eh? Després, el Blue Jasmine, per mi també és important. A tu no et va agradar tant,
ja ho sé. Destacaria només, eh?
No et va agradar?
No.
No? Ah, perquè la mala llet que demostra és important.
M'encanta, o sigui, és brutal. O sigui, vull que guanyi l'Òscar, ja t'ho dic ara, eh? Sense veure Julia Roberts.
Tota la pel·lícula, el Woody Allen demostra molt mala llet en aquesta pel·lícula. Vaig trobar que tenia una gana de Kill the Rich, estava com revolucionari. Després, he posat Gravity, perquè considero que, a part de la història, és una pel·lícula que és un bueno, una obra mestra tècnica de molt cuidador.
Vale.
I he posat Elysium,
sí,
perquè ja tiro cap a casa, perquè és el meu gènere, la ciència-ficció, la pel·lícula del Neil Blomkamp, que estava superbé, amb el Matt Damon.
Sí.
Que em sembla que l'has vist recentment.
Sí, sí, l'he vist fa poc.
I què et va semblar?
Bé, està bé.
Bé.
Sí, per passar la tarda a Sant Esteve.
Ah, vale.
No, bé.
Per
no.
Passar la tarda a Sant Esteve.
No, està bé.
Molta gent que ja ha deixat hores aquí treballant i està bé, per passar la tarda a Sant Esteve.
És entretinguda. A mi és que aquest tipus de pel·li, o sigui, sí.
Exacte, però... tens un problema amb el gènere, però la pel·lícula està molt bé.
Està ben feta, sí. Jodie Foster, ens pensàvem que es tornaria bona al final, però no té el gir, no? Ah. Bueno, va, vinga, va.
Jodie Foster. Després he posat Bienvenidos al fin del mundo.
Sí.
Aquesta pel·lícula del Simon Pegg i del Nick Frost. Després Solo Dios Perdona. Un altre cop la poso per la imatge, molt per l'exercici visual que suposa Solo Dios Perdona i de com es conjumina amb la música. Vaig trobar que una pel·lícula preciosa, molt maca de veure, tot i que és molt dura, també, en molts moments. Després he posat El Llanero Solitario, perquè trobo que està molt bé, i a més tinc ganes de reivindicar-la. Aneu a veure El Llanero Solitario,
no?
Que és una pel·lícula estupenda.
Va.
Després he posat L'Expediente Warren, perquè em vaig fer caqueta veient-la, la veritat. Molta por. I després he posat dos documentals per tocar una mica els nassos.
Vinga, va.
He posat el Jodorowsky's Dune,
sí?
Aquest documental sobre la pel·lícula que no es va fer, de l'Alejandro Jodorowsky.
Mm.
I després Blackfish, una pel·lícula aquesta amb trasfondo ecològico amb les orques, que
perfecte,
vaig trobar que era tremenda. Ens queden pendents d'estrena, que tu tenies ganes, per al tema dels Oscars.
Si us plau.
El Hair aquest del teu estimat Spike Jonze. Que és curiós que m'he enterat que li van donar el premi a millor actriu a Scarlett Johansson i no surt en tota la pel·lícula, només se li sent
la
veu.
Sí, és només de... Sí.
Està bé, això.
Està molt bé.
I, evidentment, la
gran... És com la Judi Dench, no?, que va guanyar aquell Oscar,
sí,
per només... 5 minuts.
5 minuts, però ell per almenys sortia, no?
Bueno. bueno. Però la Scarlett surt la seva... Home, la Scarlett, tu l'has escoltat? Té un grup de música, està,
sí,
superbé.
Sí.
La veu de la Scarlett és...
Té força.
Té força, la veu.
Després, evidentment, la gran estafa americana...
Mm-hmm.
Del David O. Russell, que aquesta fa molta il·lusió, sobretot per les pintes que tenen, que jo us recomano que si teniu un,
sí?
moment, mireu-vos l'Amy Adams, el Christian Bale, tots tenen unes pintes així setenteres que els han posat amb rínxols i amb uns brillantons, bueno, una cosa espantosa.
Va, aquesta ens l'apuntem,
sí,
també.
Sí, i evidentment amb la que començàvem parlant, que era L'Encuentro de Mr. Banks, aquesta de la Emma Thompson i el Tom Hanks, que parla de, la, de com es va produir Mary Poppins.
Molt bé, Àlex, què fas? Et quedes? O...
Quedo, si voleu.
Sí? Sí, va, home, doncs parlem de... ara parlem de tios, marxem a publicitat, no marxem a publicitat, ja directament el tenim. Marxem, sí, marxem a publicitat i tot seguit parlem del cagatió.
Estàs escoltant el primer cafè de Ràdio Estel. La felicitat té forma de bona cuina, de bons viatges, de bons vins, de bones rutes. Si t'agrada descobrir les mil i una cares de la felicitat absoluta, t'esperem a Trotamundos. Cuina, restaurants, gastronomia, els millors productes, les millors denominacions d'origen, vins i caves, rutes per descobrir, turisme. Trotamundos, el programa dels grans sibarites a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Trotamundos, cada dissabte d'11 a 1 del migdia amb Miquel Mercadal.
Un servei com vostè es mereix. Habitacions confortables, sala de conferències ideal per a trobades empresarials, ambient agradable enriquit per l'entorn natural i una bona cuina de mercat. Tot això i més ho trobareu a l'Hotel Santuari, al costat de l'Església del Sant Crist de Balaguer. Més informació a www.hotelsantuari.com i al telèfon 973 44 64 44.
Aquest diumenge 29, a 11:15 del matí, Ràdio Estel us oferirà en directe des de la Basílica de la Sagrada Família l'Eucaristia en motiu del Dia de la Família. Un cop finalitzada, connectarem en directe amb la plaça de Sant Pere per escoltar l'Àngelus del Papa Francesc. Recorda-ho, serà aquest diumenge, dia 29, en directe a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Ràdio Estel.
És el pitjor, de lo pitjor, de lo pitjor que tenim en aquest país. Get up, stand up. Stand up for your right.
Get up, stand up. Stand up. 9:41. Bon dia de nou, Laura Aznar.
Bon dia, Mercè. Doncs aquesta setmana hem parlat del consumisme exagerat que té lloc durant el Nadal i estem plantejant algunes propostes per dur a terme un consum més responsable. Alguns dels nostres oients han volgut aportar el seu punt de vista i a través del correu elprimercafe@radiostel.cat ens han fet arribar algunes propostes per no malbaratar en excés els recursos.
Ens expliques, doncs, quines són aquestes propostes, Laura?
I tant. La Clàudia ens ha explicat, ens ha escrit per explicar-nos que a casa seva utilitzen llums de baix consum i intenten minimitzar la decoració o reutilitzar-la. De fet, ens ha dit que molts dels seus elements decoratius han passat de generació en generació dins la seva família i que els hi té especial apreci.
Uh-huh. Doncs és una molt bona manera d'estalviar recursos. Gràcies, Clàudia, per explicar-nos el teu cas. Què més, Laura?
Doncs el Miquel també ha volgut contribuir a la causa d'una manera molt especial. Ell no s'ha centrat tant en els productes que es compren, sinó que ens ha parlat del transport. Ens explica que ell acostuma a utilitzar la moto, però que per realitzar les compres de Nadal procura utilitzar el transport públic, perquè diu que fa molts viatges i anar en metro és una manera de reduir la contaminació.
Molt ben pensat. Així veiem que hi ha moltes maneres de dur a terme un consum responsable que no estan relacionades exclusivament amb les compres.
És cert, Mercè. De fet, també ens ha escrit el Carles per dir-nos que quan escrivim la carta als Reis, tinguem ben present, si demanem aparells electrònics, triar aquells que menys consumeixin. També ens proposa que evitem demanar al rei justament que ens portin joguines que funcionin amb piles.
Doncs si ses majestats dels Reis d'Orient ens estan escoltant ara mateix, ja ho sabeu. Alguna coseta més?
Sí, hem rebut un parell de correus més. La Lídia ens ha escrit per recomanar-nos que elaborem els menús dels dies de festa amb temps, perquè això ens permetrà comparar els preus. Ja ha passat Nadal i Sant Esteve, però com que encara queda la nit de Cap d'Any i el dinar de Reis, podem utilitzar el seu consell per preparar els menús.
Doncs molt bé, Laura, veig que encara tenim un altre correu.
Doncs sí. El Ramon ens ha volgut fer una anàlisi del consum excessiu que es du a terme aquests dies i, si et sembla, llegeixo literalment el que ens ha escrit. Diu, el consum sempre es dispara durant el Nadal. No ho acabo d'entendre veient la situació del país, que cada cop és més precària, però la gent gasta el mateix o més. S'ha calculat la despesa familiar en uns 620 euros, xifra que incrementa la de l'any passat en un irrisori 1%. Dit això, realment no estamos tan mal, ens diu? O és que la gent per Nadal s'oblida de tot i vol viure el moment? Tu què n'opines, Mercè?
Què n'opino? Pues jo estic totalment d'acord amb totes les opinions que ens has recollit, eh?
Tu creus que sí, no? Que la gent vol viure el moment, no?
Totalment.
Perfecte.
Doncs però ara bé, Laura, amb aquesta baixada del salari mínim interprofessional, no sé què farem, eh?
Algun dia ho proposarem com a
vinga,
tema
va,
el pitjor
perquè
pitjor.
És el pitjor del pitjor, això.
Doncs si et sembla, Mercè, repassem els resultats de
l'enquesta. Sí.
Aquesta setmana plantejàvem als nostres oients a través del web radioestel.cat si creuen que el consum que fem durant el Nadal és exagerat. Doncs bé, un 84% de la gent ens ha dit que sí, que considera que és exagerat, mentre que un 8% de la gent ens diu que no, i també hi ha un altre 8% que ens diu que no n'està segur.
La gent pot continuar votant, no? I em sembla, fins diumenge, fins aquest diumenge 29.
Exacte. Doncs... O sigui que si la gent vol seguir donant el seu punt de vista, ja ho sap.
Vinga.
Doncs això és tot. Moltíssimes gràcies.
Doncs sembla que no tenim preparada Miquel Vera. ara sortia. Què tal? Bon dia de nou. A veure, punt curiós.
Us porto un punt curiós molt adequat per les dates que estem de Nadal, a les que tothom menja tant, polvorons, torrons,
sí?
Neules i a més.
Tu has menjat molt?
No massa. M'he controlat bastant aquest any.
Sí?
Sí. Soc molt de polvorons, però tampoc no m'he passat.
Àlex, tu que estàs aquí avui, has menjat molt?
Com un bacó.
Com un bacó. I tu, Laura, què?
Moltíssim.
Sí?
Escandalosament.
Vinga. Llavors, el punt curiós.
Mira, avui pregunto als nostres oients si són conscients que el menjar escombraria, a part d'engreixar-nos, ens danya la memòria. Perquè així ho indica un estudi publicat recentment per la Universitat de Nova Gales del Sud.
Mm-hmm.
La investigació demostra que una alimentació amb molts greixos, sucres i altres elements insans, a part de fer-nos guanyar pes de forma desproporcionada, inflama una regió del cervell que té molt a veure amb els records i la memòria, amb uns efectes similars als que genera l'Alzheimer. El més sorprenent d'aquest estudi i a la vegada preocupant és que els efectes d'una mala dieta tenen uns efectes molt ràpids sobre la memòria de les rates sobre les que s'havia investigat. I el pitjor de tot és que quan aquestes rates van tornar a una dieta sana i saludable, els efectes sobre la seva memòria que havien patit ja no eren recuperables.
Sí.
Ja no recuperen la memòria òptima que havien tingut anteriorment.
Doncs moltes gràcies,
així
Miquel.
Així que molt de compte amb la dieta, que per un dia no passa res, però que ens hem de cuidar.
Solta, Laura, estem intentant comunicar-nos, connectar amb el Pere, però no el trobem.
No el trobem.
Bé, no passa res.
Un altre dia.
Per la setmana que ve.
I tant.
De moment nosaltres marxem a publicitat i tornem tot seguit. Que vagi bé. Fins ara.
Fins ara.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel sorteja entrades dobles per anar a veure Els Pastorets, Ganàpia i Cigronet a la Sala Crespi de Terrassa. Entra a radioestel.cat, clica al banner de la promoció i omple el formulari de participació. Només et quedarà estar atent al primer cafè per saber si t'ha tocat. Els sortejos pels diferents dies de representacions es faran el dijous 19 i el divendres 27 de desembre i el divendres 3 de gener. Els Pastorets, Ganàpia i Cigronet a la Sala Crespi de Terrassa. No els perdis de vista. El 2014, el club més amics, més viatges que mai. Etiòpia, Xipre, Xina, Berlín, Sicília i Malta, Noruega, Armènia, el Nepal, Cuba, Índia i les pelegrinacions a Fàtima, Polònia i Terra Santa. Vine de viatge amb el club més amics, perquè volem amics com tu. Informa't en el 93 409 27 70 i a clubmesamics.cat.
Si aquest Nadal vols estalviar, passa per Hipercor.
Trobaràs torró de xocolata Suchard en diverses varietats per només 2,95 euros la rajola de 285 grams.
Hipercor, acostuma't als nostres bons preus. També a hipercor.es.
Recorda, torró de xocolata Suchard per només 2,95 euros la rajola. Preu vàlid a la península.
Outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping. And I brought...
Doncs aprofitant que tenim a l'Àlex Vintro aquí, mira, Estem intentant connectar ara amb la Maria Josep Rosselló, però es veu que, escolta, aquesta ventada d'aquests dies...
Quasi sortim volant com a Bruja de l'Oest.
Sí, sembla que han tallat les connexions. Bé, intentarem a parlar avui amb la Maria Josep Rosselló, que ens havia de donar bons consells pels postdinars de Nadal. Ens volia proposar amanides d'hivern, que està molt bé.
Home, suposo que sí, ara ve de gust una mica d'escarola, no?, després de tots els excessos.
Exacte, i fruites de temporada, com poden ser les mandarines, la pinya, les magranes, per eliminar el greix. Ho sabíeu, això? Que van bé aquestes fruites?
Doncs ho.
Per eliminar el greix? A mi les magranes m'agraden molt, les mandarines no gaire. Vosaltres què?
Magrana, a favor.
Sí.
Mandarines, no? També.
A mi m'agraden les mandarines, sí, però deixen molta olor a les
olor,
mans.
No?
A mi no m'agrada això.
Bé, estarem pendents a veure si podem parlar avui amb la Maria Josep Rosselló, que em sembla que ja la tenim. Molt bon dia, Maria Josep.
Què estàveu discutint, què us agradava i què no us agradava?
Sí, estàvem fent temps, però estàvem dient. Aviam si podem connectar amb la Maria Josep. A tu quina fruita t'agrada més, Maria Josep?
A mi m'agrada absolutament tot. Jo no tinc problema,
sí?
Oi, amb res de menjar.
Escolta, Maria Josep, com ha anat el Nadal?
Bé, molt bé, gràcies,
sí?
A Déu. Bé, vosaltres m'imagino que també.
També, també,
bueno,
molt bé. Bé,
desitgem que a tothom i així. Així he tingut uns Nadals en pau, que és
l'important. Vinga, Maria Josep, avui ets, sí, molt necessària al programa. Ets molt necessària perquè...
Tothom que ha tingut la sort de poder menjar, perquè ho hem de dir així, hem de dir que bé, és un dels dies de l'any que es menja més. I, per tant, així com jo sempre us recomano que mengeu proteïna, que no deixeu de menjar proteïna, etc, etc, avui la proposta és menjar molt vegetal. Sabeu que a vegades la gent va a un restaurant i demana dos primers?
Sí. Doncs
no passaria res per fer un dia o dos de menjar tot vegetal. Per això us proposo coses que ajuden a netejar molt el fetge, perquè realment l'orga que pateix més aquestes festes és el fetge. D'aquí que la primera cosa que us proposo és, sí, consumir productes també de temporada, com és l'escarola, que és boníssima pel fetge, que és molt depurativa del fetge, que ajuda a eliminar el greix del fetge, com són les endívies i com són les carxofes. Per tant, ara aquí tenim tres vegetals fantàstics amb els quals podem fer productes frescs i productes calentons, perquè de tot es pot fer, no? Unes carxofes simplement bullides o fetes al forn o a la brasa, com les vulgueu fer, però sense greix, que són molt bones, pues ens ajudarien a fer una depuració de fetge molt important. I bé, la mateixa escarola o la mateixa endívia es poden barrejar amb fruites. D'aquí que jo feia la proposta d'algunes fruites. Fruites també molt de temporada. Com és la pinya? Per començar, la pinya. Hi ha dies, hi ha persones que fins i tot han fet un dia de menjar només pinya. O pinya amb iogurt desnatat, que també és una combinació molt bona, que no t'aporta greix i és una cosa molt depurativa. La pinya ens ajuda a acabar de fer la digestió de tot, perquè té unes substàncies, com és la bromelina, que ens ajuden realment a digerir. Per això, a vegades, després d'un àpat copiós, ve de gust un tall de pinya natural, no? I ara hi ha molta, i fins i tot està d'oferta, perquè és una d'aquestes fruites que per Nadal es ven molt, però que després... Ara aquests dies trobarem ofertes de coses, per tant, també podem aprofitar, no? Bon preu, no? Allò de dir, va, fem economia, no? Però tant la pinya com, per exemple, la magrana són fruites que es barregen molt amb amanides, no? Amb l'escarola li va bé molt bé la magrana i estem fent una depuració del nostre organisme molt a fons. Per tant, si teniu fred, perquè fa fred, tot s'ha de dir, us recomanaria un plat fred i un plat calent, però recuperar l'aliment cru, perquè... A que no heu menjat aliment cru, tot ha sigut molt cuinat, no?
La veritat és que sí,
Val, doncs ara convé una mica l'aliment cru. L'aliment cru, que conté una sèrie d'enzims, al no estar cuinats aquests enzims es mantenen vius, que ens ajuden, de veritat, ens ajuden a acabar de netejar tot aquest organisme, ens aporta una sèrie de vitamines i antioxidants, que ens van molt bé, perquè ha sigut una batacada, Tot s'ha de dir, Perquè tant menjar per l'organisme, de veritat que no
que
li
no
és bo, No. Per tant, us recomanaria molt això, no? Per exemple, imaginem que agafem, com si estiguessis en un restaurant, dos primers, no? Dius, farem un puré calentó d'aquells que recomanàvem, no? Perquè indiscutiblement no els deixem de recomanar, Tenim carbassons, tenim porros, tenim... un puré vegetal calentó i després una amanida. per què no? Per què no fer aquest ordre a la inversa? Perquè a vegades ve com més de gust, saps? Començar per una cosa calenta. Sí. Hi ha gent que no, que diu, no, no, fins i tot ara em ve de gust una amanida amb aquesta escarola, no? Si voleu li poseu una miqueta, que ja has queixat, que no té gens de greix. I per què no barrejar-li una miqueta de magrana? Veureu quines combinacions més bones són. I després fer un plat, per exemple, doncs, o el puré calent o unes carxofes calentones bullides, alguna cosa calenta per entonar el cos. I amb això, realment, en tindríem ben bé prou. Jo no voldria acabar l'any sense anomenar per això una altra fruita, que és el raïm. De totes maneres, què us semblen aquestes propostes?
Home,
perquè
no.
Aquí no dieu res.
No, estem callats perquè estem escoltant les teves propostes. Jo és que haig de dir que m'encanten els purés de verdures, per tant, vull dir, ve de gust, a mi com em ve de gust tot l'any, sí. No tinc problema.
I una amanideta, ara,
I una amanideta, sí. Convé, eh? Escolta, Maria Josep, una cosa. Tots els menjars, aquests àpats feixucs de Nadal, ho digerim igual als homes com les dones... Com els dones? Ai, bueno, no
dones?
Sé què estic dient, eh? Exacte.
Depèn de la capacitat digestiva de cada
persona. De cadascú,
persona.
Eh? Sí. És indiferent.
Sí, hi ha persones, hi ha homes que no tenen una bona capacitat digestiva i hi ha dones que no la tenen. Està clar que el cos de la dona és més petit, en general, que per tant el seu organisme no necessita tant i estem acostumats a menjar unes quantitats adequades a el que el nostre organisme necessita. Clar, si un dia fas una cosa de més, imaginem una persona, és un organisme que està acostumat a consumir unes 2.500 calories cada dia, no? Molt típic d'un home. I una dona que no arriba a les 2.000, ni molt menys, no? Els pot quedar fins i tot a 1.800. Clar, si els dos aquell dia mengen el mateix, és molt més pallissa per la dona que per l'home, perquè s'ha sobrepassat les seves necessitats. I aleshores l'organisme ha de fer una gran feina, i sobretot el fetge, en transformar, no només en digerir el greix, sinó en transformar tot allò que menges de més en greix. I això realment al fetge li dona una batacada. Per això jo recomanava tant aquests productes. I no deixarem aquestes dues fruites molt de temporada. Per un costat els cítrics, les mandarines, les taronges, que t'ajuden a fer una depuració de la vesícula biliar perquè fan un drenatge. I després el raïm. Aquest raïm que el prendrem per cap d'any, tan típic
i
nostre.
Escolta, i el raïm es pot combinar amb altres aliments boníssims.
Exacte. També amb una amanida, eh? També amb una amanida, posar uns grans de raïm frescos és fantàstic. Però també que sapigueu que existeix, i això és una d'aquestes coses de les dietes naturistes, no? La depuració a base de raïm. El raïm en el fetge li senta magníficament bé. Fins i tot per persones que han consumit un excés d'alcohol, consumir el raïm cru, indiscutiblement, no fermentat, no en forma de vi, eh?
Aviam si cola, eh?
No. Passar-se un dia menjant raïm, o només un àpat menjant només raïm, o només esmorzar raïm, o només sopar raïm, significa una depuració pel fetge, un descans pel fetge realment important. Per tant, jo us ho recomanaria molt, que tenim ara encara uns dies, no? Avui tenim 27, 28, 29, 30...
Encara estem a temps, no?
Clar,
per posar-nos...
Clar, teniu uns dies, no? Arribem bé a final d'any, i sobretot comencem molt bé aquest 2014, que jo crec que tots l'agafem amb moltes ganes, no? Aquest 2014, a veure si és molt més bo que el 2013. Jo no sóc una persona supersticiosa, però crec que el 2013 no ha sigut pas un any bo.
Esperem que el 2014 sí que ho sigui.
Esperem que comencem a veure moltes llums, no? No una sola, Maria, sinó moltes. Eh?
Maria Josep, ara que estem parlant del raïm, escolta, traiem propietats si pelem el raïm?
Li estàs traient fibra.
Val.
I realment, si és raïm negre, sota la pell del raïm s'acumulen els colorants, perquè si tu peles el raïm, veuràs que per dintre no és fosc. Per tant, tots aquests colorants, que alguns d'ells tenen propietats anticancerígenes i antioxidants molt, molt importants, es queden en la pell. Però si és blanc, la veritat és que la càrrega no és tan important, no? Però el que estàs perdent és fibra. I si no et menges les llavors, perquè les llavors també es poden menjar, hem de saber que la llavor s'acumula al greix de la fruita. O sigui, la llavor té un contingut de greix i un contingut de fibra molt alta, però no és recomanable per tothom. Per exemple, a persones que tenen diverticles els recomanarien que no es mengessin mai les llavors del raïm, no? Com a element dur que pot provocar una inflamació dels seus diverticles a nivell intestinal. Però bé, de veritat que si consumiu raïm, lo important, i ho voleu fer en plan depuratiu, lo important serà menjar raïm. Pelat o sense pelar, però raïm.
Maria Josep, ja veus que ja escoltes, que
sí,
t'he posat...
Escolto la música.
De fons, una música, no és la sintonia de nutrició dietètica, Maria Josep Rosselló, sinó és, bé, una nadala, no? Moderna,
bé,
en la vida.
Em sembla molt bé.
Totes
les nadales em semblen fantàstiques a mi. Penso que que són les cançons més entranyables que poden existir.
Maria Josep, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, i de veritat, de tot cor, que tothom tingui un bon any, un bon any.
Vinga, que vagi molt bé, Maria Josep.
A vosaltres.
Molt bon any per tu també, que vagi bé. Àlex, Laura, que vagi molt bé. Nosaltres ho deixem aquí, ens hi posem dilluns a les 8 del matí, que passeu molt bon cap de setmana.
Adéu.
Adéu.